9 i 20, 4 i 20 a la remissió. El govern balear ha mantingut una reunió a Madrid amb la directora general de Marina Mercant de l'Estat amb l'objectiu de reforçar la coordinació entre administracions en l'àmbit nàutic i també portuari. En la trobada s'han abordat bé diverses qüestions que afecten la gestió compartida de l'espai marítim i portuari i especialment s'ha tractat el tema del lloguer d'embarcacions, la seguretat dels ports i l'ordenació del litoral. Tenim amb nosaltres Antoni Mercant, director general de Ports i Transports. Molt bon dia, senyor Mercant. Una vegada més, moltes gràcies per dedicar el seu temps a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo. Bon dia a tots.
A veure, un dels punts destacats d'aquesta trobada amb l'Estat va ser l'anàlisi de la resolució del juliol d'enguany que habilita el canvi temporal d'ús d'embarcacions d'esbarjo de la llista setena per operar amb finalitats comercials, com si fossin de llista sisena. Quina és la postura del govern balear i, finalment, com queda aquest àmbit aquí en el nostre arxipèlag?
Bueno, la postura del govern segueix mantenint la possibilitat del govern central de que aquestes embarcacions puguin llogar-se durant diversos anys, i en principi no estan disposats a canviar la norma.
El sentim una mica malament, senyor Mercant. Seria una llàstima perdre'ns ben bé.
Ara me sents millor?
Sí, sobretot mans lliures, prohibit, la ràdio.
Vale. S'ha posat tot sol, mans lliures.
Veu.
Tot sol.
Bé. El que ens deia, diu que el govern central continua amb aquesta postura de permetre aquesta habilitació de les barques d'esbarjo, llista setena, que es puguin llogar temporalment com a llista sisena. És correcte?
És correcte, durant 3 mesos a l'any. Nosaltres estem totalment en desacord amb aquesta norma i, evidentment, nosaltres el decret de xàrter balear que teníem previst treure'l a final d'estiu, el vàrem adelantar dia 2 d'agost, precisament com a manera d'oposar-nos en aquesta norma perquè nosaltres considerem que aquí no està permesa. No?
Sí.
Quina és la situació? La foto fits ara d'aquesta norma impulsada des de Madrid? Pues que quantes embarcacions a tot Espanya han sol·licitat el passar de la llista sèptima a la llista sexta temporal? Pues només ho han sol·licitat 12 embarcacions en tot Espanya i una d'elles a Balears. Per tant, el fracàs de la norma és contundent, crec jo, no és vera?
Sí.
No entenem encara, a dia d'avui, per què permetre aquesta liberalització, perquè a nosaltres mos costa molt posar ordre en l'arrendament nàutic i que ho facin bé i que ho facin a bon toc i que siguin respectuosos amb el medi ambient i que siguin respectuosos amb tot, no vàrem entendre mai, des del principi, que l'Estat volgués liberalitzar una part d'aquest tipus d'embarcacions. No sabem encara, jo crec que no ho saben ni ells o no ho volen dir, i va ser l'il·luminat que va arribar amb aquesta idea a la Direcció General de la Marina Mercant a Madrid, no? Perquè realment no ha estat una mesura, o pensant que no és una mesura que a nosaltres molt vengui bé, perquè no ho necessitem. Nosaltres ara mateix hem demanat a tots els clubs nàutics i les marines, que estan baix el paraigua del govern balear, a por si bé, que mos faci la relació d'embarcacions que tenen de lloguer i les marines no arriben a un 17% i els clubs nàutics estan entre un 6 i un 8%. Per tant, entenem que hi ha molt més espai lliure per a les embarcacions d'arrendament nàutic i no entenem per què es va intentar adonar davant aquesta norma que veiem que és un fracàs, el que l'Estat no la vol revocar. No la vol revocar i vol esperar a veure com pren aquesta norma de cara a l'any que ve. Per tant, nosaltres entenem que la persona aquesta il·luminada que va pensar que aquesta norma era bona, no? Encara ho segueix pensant. Però, clar, això no és així. Les normes es fan per complir-les, però les normes es fan quan troben que és necessari fer-les i nosaltres vam considerar que Balears no necessitàvem aquesta norma. I inclús, immediatament, el PSOE va sortir dient que l'any que ve Balears quedaria excepcionada d'aquesta norma. Pues no. Molt van dir a Madrid que no hi quedarà perquè això forma part d'un decret llei que són incapaços de dur cap endavant. Per tant, no solament tornaran endarrere, sinó a més que contradiuen el que varen dir aquí el Partit Socialista respecte a aquest xoc institucional que varen tenir, no? Per tant, entenen que no la modificaran.
O sigui, la foto finish, per entendre'n, senyor Marcant, seria...
Sí.
L'Estat continua donant suport a aquesta norma que permet
sí.
habilitar com a llista sisena usos comercials, charter, per exemple, qualsevol barca de llista setena durant 3 mesos a l'any. El govern balear, tot i estaria en contra, doncs bé, es troba doncs, amb aquesta postura del govern central. Per tant, doncs, de cara a l'any vinent les coses seguiran així. Qualsevol persona que tingui una barca de llista setena de forma temporal durant 3 mesos podrà passar a la llista de sisena. És una mesura que, de moment, com vostè apuntava, doncs, ha tingut un escassíssim calat perquè només 12 embarcacions de tot l'Estat s'hi han acollit i d'aquestes 12, una de les Illes Balears. Però bé, aquí segueix aquesta possibilitat que podria, podria augmentar el nombre de barques captades de cara a l'any vinent sense que hi hagi una excepció possible per les Illes Balears. Seria això?
La realitat és aquesta
sí.
i nosaltres no estem decebuts perquè nosaltres pensàvem que hi hauria pues, un... Bueno, anem a seure'm-nos, anem a veure que la norma aquesta no era correcta, anem amb Mandaró, perquè a més hi ha consens de tot el grup polític, doncs pues no és aquesta la seva intenció. Jo ho entenc, que a vegades fas una norma i és molt orgullós d'haver-la feta i no vols tirar endarrere, però quan és un fracàs en si, reconèixer l'equivocació, jo crec que hauria estat el més encertat. I seurem molts i dir, bueno, pues això, pues, o ho modificarem, perquè el nostre recurs de charter, evidentment, també se recorrirà i també el recorrirà l'Estat, evidentment. Perquè ells consideren que nosaltres no entenem molt bé, perquè amb aquesta norma de regulació del charter que han fet, que no és molt diferent que la que ja teníem en el 2017,
sí.
simplement té un parell de detalls importants que pensàvem que havíem d'avançar en el tema de preservar el medi natural i la seguretat i el tracte dels residus, pues, la recorriran perquè no els agrada. No i perquè pensen que estan invadint unes competències, que nosaltres estem invadint unes competències que són exclusivament seves, quan nosaltres entenem que són unes competències ben autonòmiques, estan en la llei orgànica que aprova el nostre Estatut d'Autonomia, i nosaltres exercim, i crec que exercim, i devem exercir, perquè som responsables en exercir aquestes competències i controlar aquesta activitat. Perquè a nosaltres sí ens preocupa. Hem estat a Formentera i vam estar fa poc,
sí.
vam veure allà l'estat d'espeix.
Sí, sí.
I clar, ens preocupa a vegades l'abús que se fan dels nostres recursos naturals si no es pot fer activitats comercials a l'estat d'espeix, però no es poden fer. I ho té que respectar tothom. El que no poden fer és veure escenes d'aquestes embarcacions que estan fonejades de forma irregular, els dinguis amb les persones que pugen i van en aquestes embarcacions sense cap mesura de seguretat. Bueno, algunes imatges que tenim d'aquí d'Eivissa i de Formentera que són bastant... que mos deixen amb una mala qualitat de la nàutica important.
Escolti'm, què destacaria d'aquest decret xàrter que va aprovar el govern balear, diria que a principis d'agost, que ja està en vigor i que l'Estat pretén recórrer, però de moment és el que està en vigor. Quines són les mesures que introdueix?
El decret va entrar en vigor el dia 4 d'agost, es va aprovar el dia 2 i va entrar en vigor el dia 4 d'agost. El decret, part del decret el recorrirà a l'Estat i després està l'associació PANIP que el té recorrit no sols per via ordinària, sinó per via extraordinària. El decret, que és tan senzill, que són 14 pàgines, que la veritat no és res de l'altre món, però que sí que queda molt, deixa unes coses molt clares.
Veure, quines?
Primera, a l'embarc i el desembarc del passatger tenen que estar a un lloc autoritzat. Punt número 1. Això és el que més mal els ha fet. O sigui, es tenen, o ells consideren que els ha fet. I és que els obligam a que les persones tinguin que embarcar i desembarcar a un lloc autoritzat per fer-ho. A un pantalan, a un moll, a un lloc, a un espai on dinguis, tenen que anar a una zona de dinguis i tenen que baixar i pujar les persones de forma segura. Un lloc on poden entregar els residus dels vaixells. I després, l'altra cosa que no els ha agradat gens és que prohibim la venda per places o per tíquets. O sigui, no volem el tiqueteo, però això... No és perquè sigui una norma d'aquest decret, sinó perquè és una interpretació que fa l'abogacia de la comunitat ja en el 2023 i per una normativa estatal. O sigui, diferenciam entre el que és l'arrendament nàutic de l'embarcació completa en la venda de tiquets, que això sí que ho fan les golondrines i el transport marítim de passatgers. Perquè t'ho expliqui i ho entenguis perfectament. Sí. Quan tu vas a llogar un cotxe, no és vera, de lloguer, i caben 5 persones, no és vera, 4 i el xòfer, no?
D'acord.
Però tu llogues el cotxe complet.
Així no és. Vera?
Quan te'n vas a agafar un autobús, doncs tu compres un tiquet, no és vera? Perquè compres una plaça, una butaca. Mm-hmm. Això és així. I quan llogues un taxi, aquest va en patró, perquè el taxi va en patró. El cotxe de lloguer va sense patró, un tindrà que tenir permís de conduir. Quan tu vas amb un taxi, a tu el taxista també te cobra la carrera sencera, no és vera?
Mm-hmm.
Encara que vagin 4 persones, no ens ho cobra cada un. Això no vol dir que no hi hagi qualque comunitat autònoma que hagi demanat vendre per places. Bé, però nosaltres no volem vendre que se venguin per places. Nosaltres volem que se llogui l'embarcació completa. I després diu moltes coses més, com per exemple que si és una embarcació que no té seu aquí a Espanya, doncs té que tenir un representant o un consignatari a mode de notificacions, perquè després fa bé aquí, li pega un cop a una instal·lació, li pega un cop a un altre barco, se'n va i no el troba ningú. Això també és una cosa que obliga aquest decret de xàrter. I després també obliga una altra cosa molt important, i és que les pàgines, els Airbnb dels barcos, com puguin ser Clickboat i algunes pàgines d'aquestes, a l'embarcació que publiciten en les seves pàgines web per llogar, té que tenir el número de registre de la declaració responsable. O sigui, una miqueta el que passa amb l'Airbnb de les vivendes, no és vera? Que quan es lloguen tenen que tenir el número de registre de la vivenda que se lloga, no és vera? Doncs aquí passa el mateix. Hi ha infinitat de pàgines web on tu pots entrar a llogar una embarcació i jo també faig la mateixa comparativa. Si tu entres a Airbnb i vols llogar un pis a Formentera, una casa a Formentera, te la lloguen sencera, no te la lloguen per quartos tampoc, no?
Uh-huh.
Per habitacions. Faig aquestes comparatives terrestres marítimes una miqueta perquè a vegades la gent costa entendre perquè volen posar ordre, també ordenació amb aquest tema, no? Perquè entenen que l'ordenació el que fa és que es faci el servei de rendiment nàutic amb molta millor qualitat, qualitat que no el que està passant en alguns indrets de l'illa. Bueno, aquestes coses no han agradat, i per cert, vull dir que Panic Mall va posar un contenciós durant el mes d'agost, que és un mes inhàbil, perquè el decret va entrar en vigor dia 4 d'agost, però pues Panic Mall va posar un contenciós vulneració de drets fonamentals, com si haguessin matat algú, no? Durant el mes d'agost, que és un mes inhàbil, per una via extraordinària, perquè el jutjat decretar mesures cautelars i no poguessin exercir la posada d'aquesta norma en vigor el dia 4 d'agost. El jutjat va desestimar les mesures cautelars i ara pues, tornen a tenir una demanda per la via ordinària, on també han demanat mesures cautelars. Vull dir que el decret de xàrter, si fa no fa, està judicialitzat en aquests moments.
Déu-n'hi-do, recordem-me a PANIP, aquesta entitat a la que fa referència el director general de Ports de les Illes Balears, el senyor Marcant, és l'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Illes Balears, la patronal, diguem-ne, de la llista sisena. A veure, permeti'm que li pregunti, ja que estem parlant de protecció de l'entorn, no, i vostè feia unes...
Perdona, un
moment. Digui.
No és la patronal del xàrter, és una de les patronals del xàrter.
Una, d'acord, sí, més ben dit.
Perquè després està CAEP i després està ECIP i altres patronals que, a més, aquesta patronal està en contra de les patronals de CAEP perquè també els ha demandat. Vull dir que l'ION té patronals del xàrter. O sigui, nosaltres no ens ficàvem amb aquest tema, eh? Nosaltres no ens ficàvem amb problemes entre sindicats o entre patronals, no és vera? Perquè no és, no és el nostre perfil. Però vull dir que ells també han demanat en el jutjat a CAEP, a la patronal CAEP, que és la que té el 80% de tota l'activitat aquí a Balears. Vull dir que, a veure, el xou, diríem, judicial amb aquest tema ha estat potent. Nosaltres no pensàvem que tingués aquesta reacció tan virulenta quan hem intentat pues, fer unes pinzellades per posar una miqueta d'ordre en el sector del xàrter. Però, bueno, dit això, volia matisar que...
És
que
una de les patronals, sí.
És una de les patronals i que, a més, té demandada també a altres patronals.
Bé. Escolti'm, ja que hi som, ja que parlava de l'estany d'Espeix, de protecció del nostre litoral, com està el desplegament d'aquelles 10 barques al litoral de les Illes Balears? Recordem que dos van destinades a les Pitiuses, les dues amb base a Eivissa, una a Sant Antoni i l'altra a Vila. Sí que és veritat que vostè ens va explicar que la de Vila tindria, diguem-ne, una activitat prioritària a l'illa de Formentera. Com està aquest assumpte?
Bueno, pues hem adquirit 10 embarcacions, ja en tenim 4 aquí, però bueno, les coses de Palacio van despacio. La Capitania Marítima, pues, com que no li dona la gana de despatxar-la, perquè diu que... Bueno, i són noves, recient sortides de l'Estiller. Amb això ja n'estem desesperats. No sé si abandonaran-les a Polònia o un altre país, o una... no sé, a una república, diríem, subestàndard. És increïble el pals a les rodes, com es posa l'Estat també, perquè fem aquest desplegament de barques per controlar el litoral. Però ho farem, perquè ho hem fet aquest estiu sense tenir-ne, imagina't l'estiu que ve quan t'entengam, perquè al final s'acabaran despatxant. És insòlid i serà més reïs de tota la nàutica de Balears veure com la Capitania Marítima posa pals a les rodes. Ja. Amb aquest aspecte, 10 embarcacions. 10 embarcacions van destinades 6 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a la illa d'Eivissa i Formentera. La nostra idea és que una de les embarcacions de les Pitiuses estarà a Sant Antoni i l'altra embarcació, pues, tenim moltes ganes que estigui a l'estand d'Espeix, que estigui a Formentera. Per què? Perquè nosaltres pensem que és més important que estigui a Formentera que no a Vila, no a Vera, perquè Formentera té més espais que tenir que controlar. I amb això estem amb la vicepresidenta del Consell mirant de veure si aquesta embarcació, que la tindrem en breu, pues, la puguem tenir a Formentera.
Sí, sí, ja va quedar clar quan va venir aquí a Formentera aquesta visita que va fer l'estany d'Espeix. La mateixa consellera Verònica Castelló li va, doncs, assegurar que posaria tots els mitjans perquè aquesta embarcació pogués tenir un espai en alguna de les 285 places del fondeig regulat en aquesta llacuna natural. Escolti'm, ja que parlem de l'estany d'Espeix, com va l'activitat inspectora a l'estany d'Espeix, on bé, on vostè sap que hi ha, doncs, embarcacions fondejades sense tenir títol habilitat, algunes d'elles fins i tot de la llista sisena de charter?
Pues, mira, de la llista sisena de charter, que a vegades hi ha embarcacions que són llista de sisena i no fan charter, no? Perquè, per exemple, el Mojito Bow no fa charter, no sé exactament el que fa, però charter no fa, però són, que siguin en llista sisena no volen dir que facin charter, però nosaltres controlem l'activitat de charter, no és vera?
Sí.
En base a si tenen declaració responsable i bé, a l'estat d'Espeix, concretament. Per primera vegada han tingut una acció de coordinació entre la direcció general a la que jo estic i que tenen dos inspectors per totes les illes, per el transport marítim i pel xàrter i per el transport de passatgers turístics, que són les típiques golondrines, on també ens han coordinat amb gent de ports i també ens han coordinat amb la gent del Consell, amb els responsables de medi natural i també a la Direcció General de Medi Natural i amb el Servei Marítim de la Guàrdia Civil i amb totes altres administracions. Per primera vegada ens hem coordinat perquè la vicepresidenta va aixecar la veu d'alarma que no s'estan del pes, però hi havia un bastant de descontrol en quant a la gestió de les embarcacions que estan allà. Moltes d'elles de llistes festes, algunes que fan activitats comercials que estan prohibides en l'estat del pes, i d'altres que simplement estan per allà, pues, d'alguna manera, potser una mica irregular. Què hem fet nosaltres? Però nosaltres el que hem fet és, a través d'inspeccions puntuals, ajudades per drons i altres equipaments, intentar incidir en fer inspeccions en el que ens trobàrem allà en aquell moment i després totes les inspeccions que ha fet el Departament de Medi Ambient del Consell de Formentera també els hem estat traspassades en els nostres instructors perquè vegin si hi ha, si són objectes d'iniciar expedient sancionador o informatiu sobre aquestes accions. A nosaltres ens preocupa, vull dir, el fet de que que no se complesquin les normes i que això sigui una cosa estandarditzada. Les normes estan per complir-les i no per sobrepassar-se-les, no? I nosaltres allà, segons tenim, interès en tenir una acció més inspectora a l'estat d'Espeix. Enguany ha estat molt puntual, perquè ho han hagut de fer totes les illes. Sabeu que també hem obert un centre de control,
sí,
on aquestes barques no només seran barques, tindran un patró, però hi haurà 8 inspectors funcionaris que ens han aprovat en aquest Consell de Govern darrer i que s'adotaran les places. I s'adotaran les places també de 3 instructors més. Vull dir, a vegades ens falten mans per poder incoar l'expedient i tramitar-lo i instruir-lo i tot. Això nosaltres pensem que l'any que ve això ho duplicarem, ho triplicarem segur. Quan tinguem l'embarcació a Formentera, tinguem el seu patró, el seu inspector, el seu instructor, tot això anirà en benefici d'anar reduint les activitats que no estiguin regulades.
Pel que fa a aquestes inspeccions, que cada moment enguany vostè apunta, senyor Marcant, que han estat més puntuals, no sé si té alguna dada de quantes actes s'han aixecat o no sé.
Hem aixecat 10 actes i se van aixecar 10 actes ja en juny. Sí, i ara se n'estan tramitant algunes actes més que vos donaran compte de com acabarà, doncs, com acabaran tots els expedients, no?
Perquè la gent ho entengui, què és el que diguem-ne està prohibit o col·lisiona amb la normativa vigent?
En primer lloc, hi ha una mesura mediambiental que està prohibit tenir activitats comercials embarcacions que estiguin dins l'estat d'Espeix. Això per començar, no? Perquè és una norma del PRO que no permet que hi hagin embarcacions comercials allà de dins, només hi poden haver embarcacions privades d'ús personal.
D'acord.
Això per començar. No vol dir que no hi hagi alguna embarcació sisena que no fa charter, que potser és la que fa el control de les boies, que té que estar en aquesta llista sisena, per dir-ho d'alguna manera, perquè fa activitats comercials que no són de charter nàutic, sinó que va a controlar els camps de boies, o algunes activitats que no són purament l'arrendament nàutic, no?
Clar.
I puguin estar en llista sisena. Però ja tenim identificades i el Consell els té totalment identificades, quina és cada una, no? Després també vàrem fer aquesta prova pilot, te'n recordes, Pepa, que vàrem dur un dron submarí també per mirar, sí, també les estructures subaquàtiques, perquè una cosa és el que veiem damunt l'aigua i l'altra cosa és el que hi ha davall l'aigua, que no se mou, no? I que hi pugui haver pues, fondatges irregulars, o que hi pugui haver morts irregulars, i tot això s'ha de posar en valor. En tot cas, nosaltres això ho farem tot en coordinació a la vicepresidenta del Consell, vull dir, ella és la que toca ser així, durant la coordinació, i nosaltres posarem totes les eines que tinguem a la seva disposició. O sigui, la prova que vàrem fer, que tu hi eres, Pepo, ja a Formentera, és el que volen que sigui, no? O sigui, que siguin accions conjuntes a la zona, primera perquè donem una imatge de seriositat a l'hora de controlar les activitats, que no, la gent diu, bueno, això dona igual, perquè aquí tothom fa el que vol, no. Que se vegi que se controla, que a la gent que fa les coses ben fetes això també li agrada, perquè sap que fa les coses ben fetes i sempre ha de dir, bueno, però és que és igual, perquè total, els altres ho fan mal fet i no ens passa res. No. Una mica també l'acció un poc dissuasòria, diríem, de veure que hi ha un cert control. No?
Bé.
I això és el que volem intensificar amb ajuda de tothom. Nosaltres simplement el que tenim són unes eines posades a disposició del Consell, que ja ens agradaria tenir-ne més, però bueno, no estem... Estem contents, tindrem 10 barques i 15 funcionaris nous, perquè és un nou servei, i per tant, ara comença a caminar i n'estem contents perquè això no existia abans, vull dir. I això és el camí que m'han pres.
Entenc que de les 10 barques i 15 funcionaris nous hi hauran 2 barques, amb què? Amb 2 patrons i 2 inspectors aquí a Eivissa i Formentera, així?
La idea que tenim nosaltres d'aquestes embarcacions, que en cap moment volen que sigui una policia autonòmica de la mà, m'entens que t'ho vull dir, sinó que sigui més un tema, diríem, de control i cultural, no? L'embarcació tindrà el seu patró, que és de Traxa, la gestiona l'embarcació Traxa, el seu manteniment i la seva, sí, diríem, patronia i tot això, però el reste de persones que pugin en aquesta embarcació poden ser funcionaris. I deien que poden ser funcionaris de qualsevol administració. Vull dir que si en aquesta embarcació una gent de Medi Ambient del Consell de Formentera, pues, hi ha que acompanyar-lo a algun lloc, pues s'hi pujarà, com s'hi puja un policia municipal, o com s'hi puja un inspector de capitania, o com s'hi puja un inspector de Medi Ambient i el inspector de transport marítim. Per dir-ho d'alguna manera, l'embarcació serà una espècie de taxi que tindrà un conductor, però que els ocupants seran funcionaris on puguin exercir les seves inspeccions a la mà.
D'acord. Escolti'm, permeti un dubte que tenim. Ho dic perquè el diputat per Formentera, Llorenç Còrdova, aprovar una esmena en el pressupost autonòmic del 2025 de 400.000 euros que s'haurien de destinar a Formentera perquè el Consell desenvolupi un projecte de protecció del litoral que inclou precisament l'adquisició de dos barques i de personal propi per fer aquest control del litoral.
Sí.
És que el que ens ha semblat entendre és que aquesta partida per Formentera finalment no arribarà perquè precisament el que fa el govern balear amb aquestes 10 barques és intentar cobrir aquesta necessitat. Això és així o són dues coses independents?
Bueno, és així perquè hi ha una part d'inversió que va destinada a l'illa d'Eivissa i de Formentera, evidentment. El projecte global d'aquestes embarcacions, el centre de control i tot aquest projecte està baix un paraigua d'uns 6 milions d'euros que, per primera vegada en la vida, ve de l'UNITES, de l'impost del turisme sostenible. Vull dir que, per primera vegada, mos destinen algunes partides de l'ecotassa, sí. Els mos destinen a poder controlar el litoral. Vale. Quina part d'aquests 6 milions d'euros en dos anys de compra d'embarcacions i posada en marxa del servei, el centre de control, els funcionaris, anirà destinada a Formentera? Jo crec que una part important, que està quantificada, que el diputat Córdoba l'ha quantificada amb un 800.000 euros, no sé si en l'any 2025 i 2026, pues aproximadament no va molt desencaminat en la quantia, perquè aquest servei tindrà un cost important per les arques de la conselleria, evidentment, no? Perquè no sols és tenir les embarcacions i els seus patrons, les residències dels seus patrons, el seu manteniment, el seu combustible, el seu desplaçament, la seva activitat. Tot això té un cost que no és barat, vull dir que no és baix, sinó que està pressupostat amb aquesta quantia per anar repartint-ho entre les illes, no és veritat? I, a veure, pues, quina part del centre de control que està a Palma és un cost per al que correspon a Formentera? Doncs pues sí, pues hi ha un quesito d'aquests que sí que és de Formentera.
Bé. I ja permeti'm, per acabar d'exprimir aquesta estona que ens dedica a Radio Illa, senyor Marcant, i ja per concloure, a l'agost ens va explicar, al respecte de la primera i darrera barca que ens connecta amb Eivissa, doncs que si les navilieres no oferien aquest servei essencial per a la nostra mobilitat, doncs, finalment, l'Autoritat Portuària de Balears convocaria un concurs públic. Però, en principi, vostès tenien de paraula el compromís de les navilieres que continuarien oferint aquestes connexions. És veritat que ara mateix doncs, existeix. Hi ha una barca que torna d'Eivissa a les 11:30 de la nit i després una barca que surt de Formentera a les 5:30 del matí, no? Que de moment garantiria aquest servei bàsic pels residents de Formentera. Però clar, d'aquí poc s'acaba la temporada turística. Com està aquest tema? Continuem aquest compromís? Haurem d'articular un concurs públic? Com està això?
Bé, nosaltres estem segurs que el compromís es materialitzarà, però clar, aquests compromisos de paraula són compromisos de paraula, no? I nosaltres el que hem fet és endreçar una carta des de la conselleria, concretament des de la meva direcció general, hem endreçat una carta a PEAN, que és la patronal del Naviers, i els hem dit, mira, nosaltres m'agradaria saber, per part de la patronal, si aquest servei se podrà garantir en aquest terme, de primera i darrera hora de... I la carta ha sortit aquesta setmana, vull dir que suposo que em contestaran. Clar, nosaltres no podem demanar, naviera, tu faràs el viatge de primera hora, tu faràs el viatge de darrera hora, perquè sabeu que tot això és un problema, diríem, després d'intervenció sobre el mercat, que ens pot dur problemes legals, no és veritat? Per tant, nosaltres el que fem és demanar per escrit a la patronal si quina és la situació de les navieres d'Eivissa i Formentera. Compliran amb el seu pronòstic de la primera hora del dia i el darrere del dia com s'ha fet altres anys, o quina és la seva idea i que mos contestin. A veure, que si això no funcionés, si aquest sistema fallàs, evidentment, l'autoritat portuària té en el calaix el possible concurs. El que sí és cert és que el que necessitem és que mos diguin, no de paraules, sinó per escrit, que aquest hivern es complirà el primer viatge i el darrer viatge, que no mos contestin elles particularment, que ho faci la patronal, que és a la que estan totes les navieres adherides, a veure. No? Això és fins aquí on està la situació ara mateix en aquest moment, perquè arribarà el 30 d'octubre i ja sabem què passa, no?
Ja, per això.
Bé. I nosaltres, la nostra obligació és demanar-ho, però demanar-ho bé, no és vera? Demanar-ho pel causes que toca, pel camí que toca, no és vera?
Pel camí que toca i per escrit que en quedi constància. Bé, estarem pendents d'aquesta resposta de la patronal de les
Maneres. De totes maneres, no te preocupis, Pepo, que d'això en parlarem i d'altres coses també, i en el moment que això sigui, doncs vos avisarem.
Molt bé. Doncs sí, n'estem molt, molt pendents, com tot allò que fa referència a la mobilitat essencial de la gent de Formentera. Senyor Toni Marcant, director general de Ports, una vegada més, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui un bon dimecres.
Gràcies a vosaltres i gràcies per deixar-nos el Nietzsche ahir, que estava a Formentera,
sí,
per venir a buscar pues, tots els efectius de Mallorca per anar cap a Vila. Per tant, Formentera pues, ha fet un esforç en aportar un vaixell en aquesta línia especial d'anar a cercar medis, no és vera?
Sí, sí, així és. Ens en va informar Baleària, que va reajustar tot el seu horari, sí, de connexions amb la península i amb Mallorca per poder fer efectiva aquests trasllats de recursos d'emergències.
Per tant, m'han d'agrair a Formentera també la solidaritat amb tot això.
Gràcies, senyor Marcant, que vagi bé.
Gràcies a tu, Pepo. Adéu, bon dia.